Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La Rua dels Tres Tombs de Sant Cugat es planifica cada any amb la màxima que es garanteixi la seguretat, tant dels cavalls que la recorren com de les persones que hi participen. Així està prohibit llançar caramels per evitar relliscades i es prepara una ruta que passa per carrers amples amb pendents adequats. Fins i tot s'instal·la allà on calgui elements provisionals com plataformes antilliscants per assegurar que no hi hagi ensurts. Tot plegat és per donar compliment al protocol que se segueix des de 2022. Des que s'aplica, celebren des de l'Ajuntament, no s'han produït incidents. Malgrat això, col·lectius animalistes insisteixen que els èquids pateixen tant físicament com mental i reclamen buscar maneres alternatives de celebrar la tradició. Tot plegat és un reportatge de Cugat Mèdia a les portes de les festes de Sant Antoni Abat. Sant Cugat acull aquest divendres la primera jornada de polítiques lingüístiques als municipis. La iniciativa, organitzada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat i el Consorci per la Normalització Lingüística, amb el suport de l'Ajuntament, és una de les propostes de la nova conselleria liderada pel santcugatenc Francesc Xavier Vila. I nou rècord històric de viatgers a les estacions de Sant Cugat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que el 2024 en van rebre més de 10,5 milions. Són gairebé mig milió de viatgers més que el 2023, la qual cosa suposa un increment del 4,6%. I el sindicat CGT ha interposat dues denúncies contra Paidós Fundesplai per haver, diuen, vulnerat el dret a vaga i servir menjar caducat durant la jornada de vaga del personal contractat per l'empresa del 18 de desembre de l'any passat a l'Institut Escola Catalunya. El sindicat ja va alertar d'aquestes irregularitats el mateix dia que van ocórrer, però ara ha portat formalment el cas a Inspecció de Treball i a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària. I en esports, el primer equip masculí del rugbi Sant Cugat es juga aquest dissabte al camp del Sant Roque al Bitllet per disputar la fase d'ascens a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal. Els santcugatencs es classificaran si guanyen el camp del conjunt andalús, que és cuer del grup. El maig correspon a la jornada número 4 del grup B de la Divisió d'Honor B, que es recupera després d'ajornar-se pels efectes de la Dana. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 214 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Avui al Faves Comptades ens endinsem en un tema de salut que afecta moltes persones, especialment homes, però que sovint continua sent tabú, la urologia. Per parlar-ne, contem amb el doctor Salvador Esquena, cap del Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Amb ell abordarem qüestions com la prevenció i el tractament del càncer de pròstata, les pèrdues d'orina, la disfunció erèctil i altres aspectes relacionats amb aquesta especialitat mèdica. Salvador Esquena, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé, content de
ser aquí. Ara fa uns instants parlàvem fora de micròfon que, afortunadament, la salut dels homes cada vegada està una mica més, diríem que en voga, no? Els homes es comencen a preocupar una mica més que en temps enrere.
Sí, perquè durant molts anys, perquè un home vingués a l'uròleg, anava arrossegat de la seva dona. Això encara passa, però cada vegada passa menys. Cada vegada venen més homes sols, que són conscients de que revisar-se la part urològica i sobretot la pròstata, que després en parlarem, és molt important a partir dels 45-50 anys. I ara la majoria de pacients cada vegada són més conscients d'això.
Doncs ho celebrem. Què és la pròstata i per què és tan important?
Molt bé. Aquesta és una bona pregunta perquè tothom parla de la pròstata, però la majoria d'homes no saben ni què és la pròstata, ni on està, ni per què serveix, no? I la majoria de la població no ho sap.
Doncs comencem per aquí.
Llavors, la pròstata és una petita glàndula. Una glàndula vol dir que secreta coses, que secreta líquids, no? Que està entre la bufeta i el conducte de la urina. I que, bàsicament, la seva funció és formar la part líquida del semen. El semen té dues parts, una part cel·lular, de cèl·lules, espermatozous, que es forma al testicle, i la part líquida, on navegaran aquests espermatozous, en el semen, és el que produeix la pròstata. Llavors, està just en la desembocadura de la bufeta, a la sortida, i en allà alliberarà aquest líquid que, junt amb els espermatozous, un sistema de tubos que hi ha per allà, farà que s'alliberi el semen.
Mm-hmm. Les estadístiques diuen que un de cada sis homes patirà un càncer de pròstata al llarg de la seva vida. És així?
Certament. És a dir, el càncer de pròstata actualment és el càncer més freqüent en homes. És a dir, s'ha convertit en el càncer més freqüent en homes. Un de 6, un de 8 aproximadament. La qüestió és que és un càncer que s'associa a l'edat i que, per tant, sobretot a partir dels 45, tenir un càncer de pròstata per sota de 40 anys és molt poc habitual, excepte amb incidència familiar, que és molt poc habitual, però a partir dels 45-50 t'has de revisar perquè els uròlegs diagnostiquem moltíssims càncers de pròstata i és molt important diagnosticar-li a temps perquè, diagnosticat a temps, els curem gairebé tots.
I quina és la simptomatologia?
Doncs aquesta és la qüestió, no té cap simptomatologia. El càncer de pròstata no dona símptomes. I, per tant, per això els uròlegs som tan insistents a dir-los a tots els homes... Que
revisions,
no? Exacte, dels 45-50, vinguin a l'uròleg, farem una analítica de sang, farem un tacte rectal si s'escau, farem una sèrie d'exploracions i, a partir d'aquí, definirem si aquell pacient té un risc de tenir alguna cosa a la pròstata o no. Per tant, com que no dona símptomes, i si dona símptomes és en fases molt avançades, que pràcticament això ja no ho veiem, per això és tan important fer-se un control urològic.
Controls cada quan i a partir de quina edat?
Si ets un pacient que no tens antecedents de càncer de pròstata a la família, a tots els homes, que això passa amb un 10% de la població, que hi ha famílies que tots els homes tenen càncer de pròstata a la dècada dels 50 anys. És una incidència familiar, molt poc habitual. Si passa això, has de començar als 40. Però si no passa això, no tens antecedents, a partir dels 45-50 es recomana fer un control una vegada a l'any.
Uh-huh. I quin pronòstic té aquesta malaltia? Ara deia que tractats a temps tenen solució.
Excel·lent. És a dir, amb el cribatge que estem fent des de fa uns anys de càncer de pròstata, aquest cribatge ha demostrat que tenim unes taxes de curació en estadis localitzats. És a dir, és molt important diagnosticar aquest càncer de pròstata quan el tumor està dintre de la pròstata. I això passa actualment en el 90% de casos. Actualment diagnostiquem el càncer de pròstata en el 90% de casos quan el tumor no s'ha sortit de la pròstata. I quan no s'ha sortit, podem curar-ne la immensa majoria. I aquesta és la primera part, però la segona part és curar-los amb els menys efectes secundaris possibles, que això, els tractaments pel càncer de pròstata tenen alguns efectes secundaris relacionats amb la continència de l'orina i amb les ereccions, que és important minimitzar al màxim.
I sempre s'ha d'operar o hi ha diferents tractaments?
És a dir, la cirurgia dels últims anys, sobretot amb les tècniques noves, actuals, cirurgies robòtiques que ens permeten fer cirurgies molt fines, preservar l'aixeta que tanca l'orina, preservar els nervis que donen l'erecció, s'ha convertit en el gran tractament. Això no vol dir que hi ha un tractament també amb radiació, inclús teràpies focals, en les quals vas a tractar només el tumor i deixes la pròstata. Això és molt prometedor, ho estem començant a fer, sota estudi, perquè necessiten més estudis, però és una tècnica molt interessant, però actualment la cirurgia, treure la pròstata, sol ser el tractament habitual i el més exitós en la majoria de casos.
La disfunció erèctil, ara comentava, i també les pèrdues d'orina, són conseqüència d'un càncer de pròstata?
No són conseqüències, són conseqüència del tractament.
És a dir,
tu quan treus la pròstata, tens l'aixeta de l'orina que està allà i has d'intentar preservar-la molt bé per emportar-te la pròstata, però no emportar-te l'aixeta que permetran a aquell pacient aguantar l'orina perfectament, i també has d'intentar els nervis que donen les ereccions circulen pel voltant de la pròstata. Llavors és molt important treure la pròstata i intentar preservar aquests nervis per intentar que el pacient recuperi les millors ereccions possibles.
Existeix alguna relació entre l'alimentació i els hàbits de vida saludable amb el càncer de pròstata? És a dir, si ens cuidem, tenim menys riscos?
És a dir, el que està clar és que si un fa les normes generals que es parla anticàncer, no? Fer una dieta saludable, fer exercici, no menjar excessiva carn, és a dir, el que tots sabem que menjar fruites, verdures, fer exercici, allò que tots sabem que s'ha de fer per intentar evitar el càncer en general, això és beneficiós. Però un dels problemes que tenim amb el càncer de pròstata és que no té factors de risc identificats clars. Tu si fumes saps que pots tenir càncer de bufeta i càncer de pulmó i molts càncers més. Però jo sempre els dic als pacients, faci el que faci vostè, la seva pròstata farà la seva vida. És a dir, que tu no pots prevenir tenir un càncer de pròstata. S'han fet molts estudis amb alimentació, amb seleni, amb soja, amb moltes coses. Sembla que l'obesitat pot tenir un factor important. Ser afroamericà fa que tinguis uns càncers més agressius i més avançats. Però no hi ha un factor de risc clar. De veritat, com que no hi ha factors de risc clar, no li podem recomanar a un pacient que faci allò o faci això, sinó que faci controls per prevenir un possible càncer de pròstata.
Està clar. I a banda del càncer de pròstata, existeix la hipertròfia benigna de pròstata. Què és exactament?
Exacte. Aquesta és una altra malaltia de la pròstata i que també és una malaltia freqüentíssima en la qual, bàsicament, el que passa és que els homes, amb l'edat, ens creix la pròstata. Llavors, la pròstata, el conducte de l'orina, circula pel mig. Llavors, és com una mànega que tu l'apretes, llavors aquesta mànega l'apretes i, per tant, aquell xorro s'estreny, no? No buides la bufeta d'una vegada, sinó que la buides en diverses vegades perquè no has pogut buidar del tot, i tenim aquells símptomes de tots els homes a partir dels 40, 50, 60 anys, que és que haig d'anar a orinar més sovint, m'aixeco per la nit, haig d'anar corrent a orinar, el xorro és molt més fluix. Aquesta és la sintomatologia, això és molt freqüent.
Els símptomes són aquesta necessitat de...
Sí, és a dir, els símptomes són com el que dèiem, com si tinguéssim una manguera i l'apretéssim, llavors no pots buidar del tot i, per tant, orines més sovint, en comptes no t'aixecaves per la nit i et comences a aixecar a orinar. Abans aguantaves 4 o 5 hores sense orinar i ara hi has d'anar cada 2-3. El xorro, que quan tenies 20 anys fes un xorro magnífic, doncs ara aquest xorro és molt més fluix. Llavors és pel creixement d'aquesta pròstata sobre el conducte i això s'ha d'anar controlant perquè... si dona símptomes, doncs hi ha medicacions, hi ha tractaments quirúrgics que el poden resoldre.
Tornant al tema de les pèrdues d'orina, hi ha moltes vegades que, per vergonya, les persones, i ja parlàvem al principi dels homes, que els costava molt anar a l'especialista, tenen pèrdues d'orina, no van al metge, però s'han de treure la vergonya de sobre, perquè hi ha molta gent amb aquest problema i, a més, hi ha tractaments.
Sí, clar, hauríem de separar la incontinència d'orina, sí, perquè els uròlegs també veiem dones, és a dir, les dones també tenen ronyons i tenen bufeta i, per tant, els responsables d'això també som els uròlegs. Llavors, una cosa és la incontinència d'orina en dones, que és molt freqüent, sobretot a partir de certa edat, i que pot anar associada, per exemple, pues, a dones que han tingut molts fills, parts llargs, no? Que l'aixeta que tanca l'orina, pues, cada vegada funciona pitjor i llavors de vegades pues, se t'escapa l'orina. Llavors les dones sí que consulten, no tenen cap problema en consultar i en portar una compresa. Quan li dius a un home que ha de portar una compresa, tot és molt més complicat. Els homes ho portem fatal, això que s'escapi l'orina. I les dones ho porten amb més filosofia i consulten amb més freqüència. Llavors les dones tenen un tipus d'incontinència que pot ser perquè l'aixeta no funciona o pot ser perquè la bufeta perd el control i llavors la bufeta fa el que ella vol i no el que el pacient vol i llavors has d'anar corrents a orinar, no arribes i se t'escapa. Aquesta és la típica incontinència d'orina, la de l'aixeta o la de la que has d'anar corrents. I en els homes la incontinència d'orina és molt menys freqüent si no hi ha hagut cap tractament quirúrgic previ, urològic, i sol ser en el context d'això, de la hiperplàsia benigna de pròstata, que tinc la pròstata molt grossa i ja haig d'anar corrents, no arribo i se m'escapa. Però és molt menys freqüent la incontinència si no has estat operat de pròstata, que és molt poc freqüent actualment, amb homes que amb dones.
Tornant al tema de la disfunció erèctil. Hi ha homes també preocupats per si pateixen precisament aquesta disfunció erèctil i de totes les edats, tot i que segueix sent un tema tabú, pel que comentàvem també al principi. En quin moment haurien de començar a visitar l'especialista?
És a dir, la consulta per problemes d'erecció és una consulta extremadament freqüent actualment i de totes les edats. Mm-hmm. És a dir, tant pacients, venen pacients de 20 anys amb suposats problemes d'erecció, com pacients de 60, 70, 80, jo n'he vist algun de 90 preocupat per aquest tema, és a dir, que això passa als homes...
Quina vida més activa, eh?
Absolutament, és a dir, és miraculós, però d'aquests pacients també n'hi ha,
també n'hi ha
de tant en tant. Llavors, les causes són diferents. Nosaltres, els urològics, establim que en menys de 50 anys, habitualment, quan hi ha un problema d'erecció, si no tens alguna malaltia de base que et provoca alguns problemes, és una disfunció erèctil que en diem psicògena. És a dir, són trastorns emocionals, els nervis, el que sigui, que fa que allò no acabi de funcionar. I a partir de 50 anys, doncs, que tenim colesterol, que hi ha obesitat, que hi ha sucre, és un problema purament orgànic, físic, en el qual en aquell penis no hi arriba la sang suficient com perquè pugui tenir una erecció, i a partir d'aquí hi ha tractaments per poder-ho fer.
Existeixen, precisament, tractaments més enllà de la Viagra?
Sí, home, la Viagra, penseu que va ser una revolució absoluta quan va sortir fa, no sé, 25 o 30 anys, deu fer que ha sortit la Viagra. Fins ara no hi havia cap medicació en pastilles, hi havia altres coses, que era punxar-se el penis, que això encara existeix, és un tractament eficaç en alguns casos, però prendre't una pastilla perquè allò millorés, va ser una revolució absoluta. Llavors, de tots aquests anys, la Viagra, que és el sildenafil, la Viagra és una marca, el sildenafil és la molècula, han sortit altres molècules germanes, que bàsicament el que es diferencien no és tant amb la potència sinó amb l'efecte de duració, és a dir, les pastilles que han sortit després, una Viagra tenia una vida mitja de 6-8 hores, i tu prenies la pastilla abans d'una suposada relació i tenies l'efecte durant 6-8 hores, efecte que si no hi havia estímul sexual no existia, eh? És a dir, si tu prens una Viagra i no tens estímul sexual, és com si haguessis pres aigua, ho dic perquè hi ha molts pacients que pregunten això, eh? No hi ha una erecció continuada, no. I llavors les últimes pastilles el que fan és que han augmentat la vida mitja i per tant duren fins a quasi 3 dies aproximadament, de manera que hi ha pacients que es poden prendre una pastilla d'aquestes el divendres i tenen l'efecte durant tot el cap de setmana i no han de programar-se, que és el gran problema d'aquestes pastilles, que t'has d'organitzar, no? És a dir, ara t'has d'organitzar cada vegada menys, ara inclús hi ha algunes que te les pots prendre cada dia, de manera que tu tens una pastilla cada dia i sempre estàs preparat per si hi ha qualsevol imprevist.
Ara pensava que la cinematografia ens ha jugat una mala passada, no? Per això de l'efecte, no?
Exacte. Sí,
vegades...
Clar, no, evidentment, les pel·lícules són una cosa i la vida real és una altra. És a dir, que no, està clar.
Hi ha alguna relació amb el ritme de vida actual? És a dir, l'estrès, els tòxics, els processats que afectin en aquesta disfunció erèctil?
És a dir, evidentment l'estrès és un factor causant de la majoria de disfuncions erèctils psicògenes, és a dir, de perfil psicològic dels de menys de 50 anys, la majoria és per estrès. Rara vegada un pacient de 30 o 40 anys tindrà un problema d'erecció perquè no li arriba prou sang al penis, això és molt poc habitual. I a partir de 50 anys, evidentment, augmenta la diabetis, el sucre a la sang, fa que la circulació sigui pitjor, el tabaquisme és un factor de risc importantíssim per la disfunció erèctil, tenir colesterol, els greixos de la sang també fa que les artèries tinguin arteriosclerosi, per tant la sang no arribi d'aquesta manera, és a dir, que tots aquests factors de risc, l'obesitat, tot això fa que acabis tenint una disfunció erèctil.
I la part emocional que comentava abans, sobretot en els més joves.
Sí, en els més joves això és molt important. Llavors això, com aquell que diu, de vegades és una mica més difícil de tractar, perquè als altres els dones una pastilla, augmentes el flux de sang a dintre del penis i per tant és millorar, però la disfunció erèctil psicògena llavors no és tan fàcil de tractar, llavors per això depenem de psicòlegs, de sexòlegs, que el canviem als pacients perquè faci una mica de teràpia en aquest sentit i puguin millorar.
Per acabar, algun consell sobre, com a resum, de tot el que hem comentat, doctor?
Bé, jo crec que el que hem comentat ja al principi de tot, que és que la pròstata és una glàndula que ens dona molts problemes als homes i que, per tant, prevenir aquests problemes, diagnosticar-los a temps i solucionar-los és el millor que podem fer, perquè no tenim moltes senyals d'alarma. Per tant, que qualsevol home a partir dels 45-50 anys vagi anualment a fer-se un control urològic, li evitarà moltíssims problemes.
Fora vergonyes.
Exacte, fora vergonyes. És a dir, els urologs estem curats d'espants. És a dir, que no...
Ens hem de cuidar i preocupar de la nostra salut.
evidentment.
No passa res. Salvador Esquena, cap d'Urologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos en aquest tema que és del més humà, del més quotidià, i que moltes vegades en deixem una mica de banda.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Merci.
La carne. Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta'l els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
I ara, al Faves Comptades, continuem parlant d'arts escèniques. La Casa de Cultura, el Casal de Torreblanca, el Xalet Negre, la Unió, el Casal de Mirassol, el Casino de la Floresta i el Casal de les Planes formen part de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Tots ells comparteixen el Cicle de Prop, un programa que inclou desenes d'activitats per a totes les edats, que comença aquest cap de setmana i s'allargarà fins al juliol. I ens acompanya una vegada més l'Alba Jué, que és responsable de la programació de Prop i referent del Teatre de Mirassol. Alba, benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia.
I bon any.
I bon any.
I bon,
I
any.
Bon any. I bon any. I fred.
I fresquet, sí, molt fresquet. Vens precisament amb totes les novetats per aquest any, per aquest curs,
sí.
No? El pròxim semestre, que és el que teniu programat. I si l'haguessis de definir, com diries que és aquesta programació? A grans trets, eh?
A grans trets. Mm. Jo crec que és una programació que ve amb moltes propostes noves i de nova creació i amb espectacles familiars de molt alt nivell i molt bons.
Sí. Doncs els anem a descobrir i ho farem allò desgranant cadascun d'aquestes propostes, però mm-hmm. així per blocs. I si et sembla, comencem per el bloc d'arts escèniques.
D'arts escèniques. Primer, dir-vos, si puc fer el petit apunt,
i tant,
que la programació la trobareu a partir de demà, uh-huh. a penjada a la web de la xarxa de centres culturals, de manera que avui fem una avançada així, a que surti...
L'expliquem i així ja sabeu de què va.
Exacte,
quan...
Exacte, i a partir de demà estarà tota penjada ja. Doncs comencem amb arts escèniques. En el cas de les arts escèniques, aquesta vegada comptem una vegada més amb la participació de dues companyies locals. En aquest cas és Magma La Serreta, que presenten una obra al Teatre de Mirassol que es diu La Remor dels Cargols. I, en motiu del Dia Mundial del Teatre, tenim tot un grup de companyies d'arts escèniques de Sant Cugat, entre elles doncs, de Xoc Teatre, Fila Zero, Mirassol Teatre, entre d'altres, que organitzen unes píndoles teatrals de cara al Dia Mundial del Teatre.
Què és el dia?
Que nosaltres ho tenim programat, i ara espera que no em vull equivocar, el dia 29 de març.
Està programat el dia 29.
Uh-huh. Uh-huh. Exacte, el dissabte dia 29 de març, al Teatre de Mirassol.
Teatre de Mirassol.
Sí.
Molt bé, per celebrar el Dia Mundial del Teatre.
I tenim després també, en aquest cas ja a la sala Claver, tant a l'espai de la sala com a l'espai del pati, propostes que han sorgit en prèvies residències en el Viver, ja siguin d'aquesta temporada anterior o d'altres. Moltes d'elles també amb components santcugatencs, en aquest cas. Tenim almenys 196 graus, que han estat també fent residència a la Unió i que hi ha components santcugatencs. Tenim el Pol Jiménez a Milacopla, que és un espectacle molt recomanable de veure, també. Al juny tenim Rizomes, que és un espectacle muntat entre De Raíz, que és l'amalgama, diguem-ne, de la Tacones amb el Pere Martínez i el Roger Sabartés, i el Vibre, que és un espectacle de dansa d'arrel. Així, a grans trets, seria una mica, trobareu moltes més propostes, però les que jo ara mateix destacaria, en aquest cas, en el programa. I una novetat, que si em permeten dir-ho, encara que no està del tot penjat, és que aquest any tindrem també, i nosaltres hi col·laborem, un festival de música d'arrel dels Països Catalans, que en aquest cas tindrà lloc en gran part a la Unió i en altres petits espais de Sant Cugat.
I això per quan està previst?
Això està previst pels dies 21, 22 i 23 de març. Ho organitzen els de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. És una proposta que han tirat ells endavant i funcionarà durant aquests 3 dies. I és la primera vegada, la primera trobada a Sant Cugat.
I on es farà això?
Això es farà a la Unió principalment i té alguns actes descentralitzats que, si no m'equivoco, passen a l'Ateneu. I ells hi elaboraran tot el programa, que podreu consultar també a la nostra web i, evidentment, a la seva.
És la primera vegada que es fa aquest festival?
És la primera vegada que es fa aquest festival, sí.
O sigui que és una novetat.
És una novetat absoluta, sí, sí.
Uh-huh. Què més? En referent a arts escèniques?
Jo crec que referents a arts escèniques així seria... Bueno, tornem a tenir una altra vegada el 4 d'abril el Lights on Stage, que és el projecte aquest de la mostra laboratori de creació per persones de més de 65 anys. Que sempre té com dues parts, no? Hi ha aquesta primera a l'abril, en què és el primer contacte que es fa una mica amb el públic, i després la mostra final, que normalment jo crec que caurà doncs, cap a l'octubre.
Això és interessant, eh?
Això és molt interessant. És molt interessant.
En podríem parlar un dia.
En podem parlar un dia, i tant.
Sí, sí.
I tant, i tant. És el segon any que es fa aquesta proposta des de la Unió Proposa, i la veritat és que, bueno, ha tingut molt d'èxit.
Doncs els hi donarem cabuda.
I tant.
Un dia d'aquests i que vinguin algun dels participants i ens expliquin
l'experiència. I que expliquin el projecte, perquè... Sí, sí.
Estaria molt bé. Bé, doncs, dit això, ens n'anem a fer un repàs, així una pinzellada, perquè uh-huh. també en parlem un altre dia una mica més a fons, sobre les propostes musicals.
Sobre,
no?
Exacte. Sobre les propostes musicals, i us faig una breu pinzellada, perquè crec que en aquest cas és el Pau, que és el responsable de la PUA, que també estaria molt bé que vingués un dia i us ho aprofundís uh-huh. una mica més, i així pot explicar també altres projectes musicals que sorgeixen des de la PUA. En aquest cas, en aquesta temporada que va de febrer a juny, tenim 3 nits de concert, el dia 14 de febrer amb Salvatronic i Last Hope, si no m'equivoco, el dia 22 de març amb els We Are Amalgama, i el dia 26 d'abril amb l'Alma a l'aire, que és un tribut a Alejandro Sanz, amb Miris Way. Són les tres propostes de concert gran que es fan des de la PUA per aquest semestre, i totes elles amb components santcugatencs, evidentment, una altra vegada, i tornem a comptar amb un munt de propostes els dijous al Bocamoll, de la mà de Sotasons i amb la col·laboració del bar Bocamoll, i els Open Mix, que en aquest cas també tenen lloc a la Unió, i que n'hi ha 3 aquesta temporada, on pots venir amb el teu instrument, sigui veu o sigui guitarra o sigui piano, i... participar de la trobada musical.
Mm-hmm. Molt bé. Aquesta proposta, l'Alma a l'aire, està molt mm-hmm. bé.
Sí.
Sí. T'ho dic perquè jo ja la he vist.
Ja l'has vista, eh?
Sí,
molt bé.
Sí, sí. I l'he gaudit.
Molt bé.
Per tant, puc fer la recomanació amb
Perfecte.
Coneixement de causa. pel que fa a un altre gènere, els espectacles o les propostes per família...
Les
no?
propostes per família.
Per gaudir en família.
Per gaudir en família, sí. Nosaltres, en aquesta, o sigui, a la part de família, hi ha el que són espectacles escènics i tota una altra banda, que és el que li diem els divendres, que Hi ha des de contes fins a tallers, fins a altres tipus d'activitats per dur a terme amb familiars. Divendres són l'últim divendres de mes a 5:45 de la tarda. La majoria d'ells són el... Bueno, n'hi ha sempre el xalet negre, en aquest cas n'hi ha un parell que hem desplaçat a la Casa de Cultura, i a la Floresta i a les Planes. Dels divendres destacaria que a motiu del dia 11 de febrer, que és el dia de la dona i la nena científica, portem les Lucifarasses, una gent que fan tallers científics basats en dones científiques. En aquest cas fan el de la Frances Gebel i el robot casolà, de manera que es construirà, s'explicarà tota la història d'aquesta dona i es construirà un petit robot. Tenim contes al xalet negre, tenim una jornada de circ al casal de les Planes, a les pistes Pere Grau. Tenim també un taller d'origami 3D que ens fa la Ruth Tuem, en aquest cas lligat amb el dia de l'encabronada, de manera que es faran bocs i diables, i crec que pot ser molt interessant. I d'altres propostes, doncs, tallers d'estels, activitats de jocs a la plaça... Mm-hmm. I és el que formaria part dels divendres.
Com es fa per participar en aquestes activitats?
Per participar, sí, com a públic, o per enviar propostes en aquestes activitats?
No, per participar com a públic, m'imagino que un temps abans estan disponibles...
Sí, aquestes activitats, entrades. Normalment, aquelles que són contes o tallers i passen en espais tancats, van amb entrada, s'ha de reservar localitat, més que res perquè els aforaments són molt més petits. Normalment, quan són activitat de plaça, senzillament,
sí,
es ve i es gaudeix. Sí. Exacte. Sí, aleshores sí que els contes que hi haurà a la Casa de Cultura, el taller de les Lucifarasses a la Casa de Cultura i el taller d'origami s'haurà d'agafar entrada prèvia, que a partir de demà a la tarda ho trobareu a la web de la xarxa. I els tallers d'estels o la jornada de circ, per exemple, no cal inscriure, són obertes.
Uh-huh. Això són els divendres?
Això són els divendres, sí. I després tenim la part d'escèniques, que en aquest cas, el 9 de febrer, tenim una proposta d'Engruna Teatre, que és dins del Cor del Món, que és una proposta que tracta i aborda el tema de l'autisme. Tindrem penjada també una guia que han elaborat els d'Engruna Teatre. És una proposta molt interessant, i una obra que s'han portat diverses nominacions a premis i algun que altre guardó. Venen després també amb una obra que s'han estrenat fa poc, la gent de Xirriquiteula. Havien vingut ja amb Laica i amb Papirus i ara venen amb Vaivia, que és la proposta nova que han presentat, que van presentar aquest any passat, perquè em sembla que és aquest any, però no, ja. Sí, l'any anterior. I també tenim L'Illa del Tresor, de la companyia Inhabitants, que és més un format musical, al Teatre de Mirasol. El dia 10 de maig.
Mm-hmm. Molta varietat, no?
Molta varietat, molta varietat. I Titelles, que me les deixava el 26 d'abril, en aquest cas una obra que es diu Soc una ciclopeta, no? Que és la història d'un infant a qui li han de posar un pegat a l'ull, no? I tot el tipus de relació diferent que teixeix respecte a això.
Mm-hmm. Tot això pel que respecta a les propostes per gaudir en família.
Sí.
Però encara ens queda una pota més.
Pensament
i reflexió.
Pensament i reflexió. Aquí, aquesta vegada, nosaltres hem de dir que tenim la sort de comptar amb el Xavi López, que és la persona que ens dinamitza aquestes conferències. Hi ha dues conferències al mes. Normalment procurem que siguin, si no m'equivoco ara, més o menys, quadrant segon i quart dimecres de mes. La majoria d'elles són al xalet negre. En aquesta ocasió amb el Xavi n'hi ha dues d'elles que vam considerar que per la capacitat que té el xalet negre valia la pena portar-les a la Casa de Cultura, que un és amb el filòsof Jordi Pigem, que és el dia 12 de febrer, i l'altre, que creiem també que tenia una gran tirada, és una xerrada sobre les pantalles i la vida, una eina, una joguina, amb el Francisco Villar, que també la farem a la Casa de Cultura el dia 26 de març.
Molt interessant, aquesta.
Sí, molt interessant, i jo crec que és un tema molt latent i que preocupa molt. I llavors, en aquest cas, són les dues que se'ns desplacen a la Casa de Cultura per intentar ampliar una mica l'aforament que tenim al xalet negre, on hi continuen havent conferències interessantíssimes amb el Pere Ballart, amb la Carolina Camanyes, amb la Irene Gómez,
Aquesta, estic ara, t'estic assenyalant una.
M'estàs assenyalant una.
Que em fa molta gràcia, perquè és que nosaltres també li dediquem un espai, normalment, en aquest programa, a les dones compositores. Mm-hmm. Doncs, específicament, dones compositores, eh?
Doncs el dia 12 de març hi ha la conferència aquesta de dones compositores, una breu història de les compositores a l'Europa Occidental, on es fa un repàs, no?, des de l'antiga Grècia, diguem-ne, fins a l'actualitat.
Mm-hmm. Doncs molt bé, està molt interessant. Jo no sé si tu coneixes totes aquestes propostes de primera mà, seria molt dir, no? O què? Ho dic perquè segurament si hi ha alguna que encara no la coneixes i et ve molt de gust, que ens ho expliquis. A veure, quina et ve de gust?
Home, i tant... jo, ara ja, així en terreny personal, per una qüestió d'interès, evidentment el 26 de març amb la del Francisco Villar és una de les xerrades a les que m'agradaria estar. I la del 12 de febrer amb el Jordi Pigem, també, perquè bueno, parla sobre la vida i la consciència i els límits de la tecnologia i crec que també per un tema d'actualitat.
Sí, és que els dos temes precisament estan...
I de reflexió, més que res, no? I també trobo que pot ser molt interessant.
Mm-hmm. Doncs això, a partir de tota aquesta programació, a partir de demà?
A partir de demà. Demà estarà penjada la programació a centresculturals.sancugat.cat. Hi ha un PDF descarregable. I a partir de demà, a les 7 de la tarda, tot allò que vagi amb entrada tindrà les entrades obertes.
Mm-hmm. Clar, això, ara aquí, vista en paper, explicat i tal, sembla que tot és bufar i fer ampolles. Però organitzar una programació com aquesta, per als pròxims 6 mesos,
sí,
és una feina de moltes persones i de quant de temps?
Sí, és una feinada d'un equip estupendo, no? Perquè és el que et deia, o sigui, comptar amb algú com el Xavi, en aquest cas, amb tot el tema de pensament i reflexió, és meravellós. Comptar amb la gent de la Unió perquè, no?, perquè aportin propostes és fantàstic, amb els companys que tenim a la Casa de Cultura pensant, no?, conjuntament, doncs, activitats familiars, propostes escèniques, en aquest cas ja diguem-ne més per adults, bueno, és fantàstic, realment l'equip és fantàstic i porta feina, perquè també és mirar d'encaixar calendaris, dates, tipologies, públics, no deixar res desatès, procurar no equivocar-te amb allò que pot semblar interessant o no.
Fer les propostes i esperar les respostes.
Fer propostes, no?, i esperar respostes.
Si efectivament podeu comptar amb nosaltres.
Exacte. I sí, és una... Comencem, de fet, no?, hem tret ara la programació... la traiem ara aquest divendres, doncs vam començar amb la programació i jo crec que tan bon punt havíem engegat l'altre, és a dir, mitjans d'octubre ens hi posem.
O sigui que ja d'aquí a poc comenceu amb el següent
semestre? A finals de febrer, principis de març, ens començarem a posar amb el següent semestre, ja, que serà de setembre a gener.
Mhm. Molt bé, doncs que no pari la feina.
No.
Que no pari la feina perquè així el públic estarà, sí, doncs, com tu deies, atès, no?, amb aquestes,
exacte,
propostes que feu des de la xarxa de centres culturals.
No, la veritat és que és un privilegi poder-ho fer així, eh? O sigui, és un...
I quan es tanca la programació, una satisfacció, no?
Molta. molta.
Molt bé.
I tot i que comencem programació nova... Sí que m'agradaria dir-vos que l'últim cap de setmana de gener tenim Rally Grap a Mirasol. És una proposta del Víctor Pérez. Són ell i el seu germà, ballarí i bateria, amb dos santcugatencs, vinculats a entitats santcugatenques, el Víctor ballarí de l'Esbar durant molts anys, i la tenim l'últim cap de setmana de gener, així que us convido...
A on?
Al Teatre de Mirasol.
Al Teatre de Mirasol.
Mhm.
Molt bé, doncs queda tot dit. Alba Jué, responsable de la programació de prop i referent del Teatre de Mirasol. Moltíssimes gràcies per la visita. I el que et deia, tenim pendent poder parlar d'una d'aquestes activitats
i
que
tant
ens ha semblat molt interessant.
I tant. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Celebrem els 25 anys del Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat amb el concert solidari de Barcelona Guitar Trio and Dance, dissabte 18 de gener a les 8 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Els fons es destinaran a projectes de proveïment d'aigua potable en zones de conflicte o afectades pel canvi climàtic. Entrades a la web del Teatre Auditori Sant Cugat i a l'oficina de turisme. Fila 0 a la mateixa web del Teatre Auditori o al Bizum 03546. Col·laboren Airbox, Moventia, Patrimoni Assessors, Centre de Fisioteràpia Núria Cavaller i Cugat Mèdia. Us hi esperem.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Thank you.
Amb aquesta música del Quartet de Guitarres de Barcelona comencem l'última secció del programa de la mà de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat. Per això ens acompanya, com és habitual, la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos del Centre. Clara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui el protagonisme de la secció és per a la guitarra clàssica. Per això vens acompanyada d'en Jordi Paredes, que és cap de departament, i també parlarem del projecte Música en Conjunt, una iniciativa que des del Conservatori i l'Escola de Música defenseu conjuntament amb escoles de primària de Sant Cugat. Abans de tot, però, saludem el nostre convidat, el Jordi. Benvingut, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I més endavant conversarem amb en Jordi, però ara començarem pel principi de tot. Clara, explica'ns què és el projecte de Música en Conjunt, que si no m'equivoco ja fa temps que tireu endavant des de l'escola.
Sí, és un projecte molt important en el qual estan implicats molts professors i professores conjuntament amb les escoles de primària i educació infantil de Sant Cugat. Això hem d'anar fins al 2012, res, que comença una transformació amb ganes de que l'aprenentatge musical s'arreli a un entorn sociocultural, per tant, s'arreli a la ciutat, s'obri les portes, es vinculi amb les escoles de Sant Cugat i d'aquesta manera també reforçant el servei públic. I així es fa unes accions, accions diverses. Una, es va a les escoles, es fan els tribus d'instruments. Seré breu. Després també es fan audicions a l'aula magna, on venen escoles de primària i escoles infantils, venen a veure una proposta que nosaltres els hi fem a l'Escola de Música i al Conservatori de Sant Cugat. I també fem el suport a la cantata de segon, que diem. Per tant, tot un equip de professors de l'escola i del conservatori, com a professionals de la música, intervenen en aquesta cantata. I en aquí apareix aquesta Música en Conjunt, que és un nou paraigües molt important, perquè aquí hi ha tota una pedagogia que es diu REMIS, en la qual s'implanta, es treballa, s'implanta i, a més, es fa una reflexió conjunta, una valoració amb els professors de música de les escoles, que troben com a eix importantíssim la música i diu, sí, nosaltres tenim una pedagogia REMIS que pot ser molt interessant per vosaltres i vinga, treballem amb vosaltres. Per tant, és un suport, un acompanyament per aquest aprenentatge de música. Què es fa? Es fa abans de tercer de primària, es fa un tipus de treball. Escolta'm, s'ajuden els mestres, se'ls diu com és aquesta pedagogia de REMIS, i a partir de tercer de primària, escolta'm, els infants tenen l'oportunitat, que és preciosa, de treballar un instrument, amb un instrument, la música viscuda des de l'instrument i, a més, en grup. Per tant,
trien això... l'instrument?
Instrument.
Però el trien?
El trien.
O no?
Això va com, també en funció de les escoles, dels instruments que tinguin, del que està de la possibilitat, perquè, clar, guitarres, pianos, teclats, doncs com està aquesta possibilitat? I, llavors, a vegades no és possible triar, sinó que s'aposta per un instrument.
Clara, et sembla que fem una mica el llistat de les escoles que hi participen?
Sí, perquè a més és donar valor a tota aquesta feinada d'aquestes escoles. I sobretot parlaria de Turó de Can Mates, que va ser la pionera, és la que es va començar amb aquest projecte també, sí, perquè ells ja tenien aquest subratllat de la música, subratllat i a més exercit de la importància de la música en l'educació de l'infant. Després hi ha Ciutat d'Alba, l'Escola Maragall, Gerbert d'Urlac, Olivera, La Mirada i Collserola.
Déu-n'hi-do. No està pas malament. I, a més, diríem que ha consolidat aquesta activitat en tots els centres?
Sí, en aquests centres que he citat, obert als altres que també es poden apuntar, el que passa és que a vegades també és en funció del seu treball, de com fan, de les possibilitats. M'explico que tampoc no és...
Clar, però perquè tot això funcioni hi ha d'haver una implicació important dels profes, no?
Exacte, perquè llavors aquí tenim uns professionals, els professors, que sí, que estan allà. Mariona Martínez, la capdavantera, la impulsora, la que coneix tota la pedagogia REMIS de cap a peus, perquè l'ha fet quasi bé ja, diríem. Jordi Paredes, Mercè López, Elisa, amb el grup de cordes, Laia Rocabert amb violoncels, Andrés Gomà, guitarres, Walter, amb cors, en fi.
M'imagino que després de tot aquest esforç, de tota aquesta feina, de tot aquest aprenentatge, hi ha d'haver un moment en què tot es posa en comú, no?, per veure el resultat, el fruit de tot aquest treball.
Sí, perquè s'ha vist també de la importància de donar a conèixer a les famílies, a tota la gent de Sant Cugat, i a més, d'aquesta manera, implicar també l'auditori, aquest servei públic. Estem també per obrir aquestes portes, i aleshores es fa el dia 29 de maig aquesta trobada, aquesta música en conjunt, en la qual són 350 alumnes repartits en dos passis. Això vol dir grups de totes les escoles, amb els seus autocars, venen preparats, amb les peces que ja estan treballant des d'ara, música en conjunt, clar, estan ja perquè es pugui fer aquesta proposta el dia 29 de maig.
La celebració final ja del treball, no?
Sí, estem això. I hi ha emoció, tensió, nervis, però també a vegades és un aprenentatge també en gestionar tota aquesta
posada,
energia.
I aquesta posada en escena.
Exacte.
Perquè una cosa és quan treballes en el teu espai habitual, i una altra quan te'n vas allà a mostrar-ho davant d'un públic.
Sí, i en aquest cas ja hi participo sovint, no sé, de regidora, diguem-ne, entre cometes, de que sóc l'enllaç amb el teatre, vinga, i amb tot. I sort que hi ha una facilitat immensa de tot l'equip que està allà al Teatre Auditori.
Bé, doncs, si et sembla, abans de continuar, pararem una mica d'atenció a aquesta música. Escolteu.
Agrada, aquesta música. Sí, aquest, no sé si swing parlar-li, però aquest tempo que fa caminar i ens fa sentir...
Amb estil,
exacte. Doncs això, però bé, es posa aquesta música que és impactant, diguéssim, que és, dius, què fa una escola de música amb aquesta música o un conservatori? Però aquí tenim una persona, clar, que és en Jordi Paredes, que dius, bé, a partir d'aquesta música... Doncs escolta'm, ell en treballa i fa una adaptació perquè puguin els infants el dia de música en conjunt, val, amb flautes, guitarres i pianos, al maig poder interpretar aquesta peça.
Podem escoltar aquesta adaptació, és això. Bé, doncs, com dèiem, aquesta és l'adaptació que fa el Jordi Paredes de la peça inicial original que hem escoltat instants abans. I ara sí que és el torn del nostre convidat. Anem a conèixer una mica més quin és el seu paper en tot plegat, Clara.
Sí, que és molt intens i des de fa temps.
Sí,
endavant, Jordi.
Jo, de fet, des del primer curs que ja es va començar a implantar música en conjunt, doncs ja hi era present. Concretament jo estic a l'escola Collserola i estic portant un grup de guitarres, i allà es fa guitarres i pianos. I bé, aquesta música que escoltàvem és una de les peces que farem al concert de l'Auditori el dia 29 de maig. Llavors, clar, és un repte. Per què és un repte? Doncs perquè a l'escola, per exemple, tenim una sèrie, una tipologia d'alumnat molt concret, que una mica té un cert estatus socioeconòmic, unes aspiracions que a l'escola pública el repte és que et trobes molt tipus d'alumnat diferent, i fer arribar la música per tots ells, doncs clar, tu has de pensar, has de mirar quin arranjament fas, has de pensar que la majoria no tenen instrument a casa, sinó que tenen mitja horeta d'instrument a la setmana, i amb això has de fer música. I la veritat és que, tot i que és un gran repte, ho aconseguim, i jo crec que els nens al final doncs, es prenen molta il·lusió, i nosaltres també.
Sí, perquè realment has dit una cosa molt important. Una cosa és quan els nens han triat fer música, els seus pares, i venen a l'escola de música, no? A l'escola i al conservatori.
Això hi ha una intenció.
Una intenció. Ja. I aquesta intenció té un cert valor, oi?
Sí, sí, sí. Jo crec que és una de les claus d'aquest projecte, i és això, fer arribar la música a tothom, democratitzar la música independentment de les condicions socials, econòmiques, i estic segur que hi ha alumnes que poden tenir aquesta experiència, i de fet ens hem trobat casos que després de tenir aquesta experiència, doncs els alumnes s'acaben apuntant
s'han engrescat
tant a l'escola de música com a altres sí. escoles de Sant Cugat, i que a partir de conèixer-ho, doncs bueno, els hem pogut ajudar educativament i musicalment.
Sí, jo he trobat interessant que aquesta música que es pot escoltar, Spotify te'l pots baixar, de qualsevol, bueno, que els nanos, el que sigui, es pot, i d'aquí es fa una adaptació. Dic, escolteu-me, la música és possible. Aquesta que escoltem la podem adaptar i la podem nosaltres interpretar.
Llavors, aquesta música de la segona que heu escoltat, sí, simplement és un arranjament que es fa doncs, amb uns programes, ja veieu que el so és molt diferent de l'original, sí. Però simplement és per tenir una orientació de com sonarà, és més per nosaltres, els arranjadors, perquè després això serà tocat. Doncs, en aquest cas, aquesta peça serà tocada per una mescla de dues escoles, l'escola Collserola i l'escola Maragall. A l'escola Collserola som les guitarres i els pianos, i al Maragall seran les flautes i un altre grup de guitarres. Perquè la idea, a part de fer música en conjunt, és també que en aquest concert escoles entre si col·laborin i hi hagi un intercanvi més enllà del musical. Llavors, jo penso que això és un repte, però és molt maco.
Molt. Molt, perquè a més és veritat, perquè he estat i bueno, veus escoles d'una altra, d'una altra, i veus dinàmiques, ai, vale, tots tenen la guitarra com jo, deixar la guitarra allà quan s'arriba a l'auditori, veure l'auditori és una festa, un festival per tots que no s'ho creuen.
Mai millor dit. Sí. És un festival. Però jo crec que l'important de tot això és aquesta col·laboració, no?, entre els diferents centres, que no es crea, vull dir, que es comparteix.
Sí, jo crec que una és que la música arribi a tothom, i l'altra, amb la música, educar en valors. La col·laboració, la solidaritat, ajudar-se uns als altres, i tot això és molt important amb el títol que li posem, que és música, és a dir, arribar la música a tothom i en conjunt, és a dir, d'una manera col·laborativa. I penso que és una fórmula que funciona i que nosaltres de moment estem encantadíssims, i crec que els nens també, doncs, perquè al final és una estona de la setmana que ho estan esperant en candeletes. Sí, sí, sí.
Clara, et sembla que escoltem...
Sí.
El capritxo?
Sí, perquè aquest...
El caprici, ara? A veure sí. Com sona això. Això que escoltem és el capritxo àrabe, que, Jordi, no sé si ens pots explicar una mica què significa per tu aquesta peça.
A veure, a nivell més personal, doncs, jo dic que significa molt, perquè jo vaig entrar en el món de la música d'una manera una mica indirecta, en el sentit de que doncs, vaig començar doncs, el típic doncs, que amb uns amics un dia vam dir, escolta, doncs, per què no fem un grup de música? I allà ningú sabia tocar res. I va dir, escolta, doncs jo tocaré la bateria. Doncs jo, i a mi em va quedar la guitarra, i vaig dir, molt bé, doncs la guitarra, vaig insistir amb uns pares que em compressin una guitarra, fins que al final me la van comprar. Llavors el problema que vaig tenir és que no la sabia tocar.
Clar, és un problema.
Dic, molt bé, ara he aconseguit la guitarra, però ara em poso els dits. Llavors per aprendre a tocar en aquest cas era la guitarra elèctrica, per aprendre a tocar la guitarra em vaig apuntar a l'escola de música, al conservatori, i allà em vaig trobar amb el meu professor, de fet ho ha estat tota la vida, que és el Francesc Pareja, i allà vaig descobrir la guitarra clàssica. Llavors, és veritat que vaig tenir una gran, bueno, una temporada de desconcert. I va ser quan vaig sentir Francesc Pareja tocant el Capricho, ara bé, que és aquesta peça de Francesc Tàrrega, que em va acabar de confirmar, doncs, que jo realment el que estava buscant era dedicar-me més a la música, a la guitarra clàssica, i no tant a la moderna, tot i que he seguit tocant tots els anys, però em va fer decantar-me per la música clàssica, i tot això va ser gràcies... Bueno, va ser aquesta cançó va ser la que em va fer el clic i la interpretació del Francesc Pareja.
El Capricho et va enganxar, et va seduir. Exacte. i ara escoltarem una primera classe de guitarra.
Sí, 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 perquè sempre hi ha una primera sí, sí. I uns primers estudis.
A veure què tal. Segurament ja sabríem posar els dits, eh?
Sí, en aquests... A veure, escoltem, eh? Perquè bé...
Vinga,